Molt bona tarda, senyores i senyors. Aquest dissabte us saludem des d'Andorra, des de l'Esport Hotel Hermitage a Soldeu, un 5 estrelles, a tocar mateix de les pistes d'esquí de Soldeu. Estem ni més ni menys que a 1.850 metres d'altitud, en plena natura i en un indret, jo diria que privilegiat per la pràctica dels esports de muntanya, tant a l'hivern com també a l'estiu. Si voleu més informació d'aquest indret espectacular, només cal que entreu a la pàgina web, que són www.hotelhermitage.esporthotels.ad. I així encetem aquesta edició de dissabte del Ara Andorra, aquest dissabte per parlar del present i del futur del Principat, i ens acompanya Leandro Lamor. Bona tarda, Leandro.
Què tal?
Que és el director de l'Agència de Catalunya, i amb nosaltres com a convidat el senyor Xavier Espot, que és el cap de govern. Senyor Espot, bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Si s'apropa una mica més al micròfon.
Sí.
Ah, exactament.
Gràcies.
Molt bé, bueno, doncs, en primer lloc, i per començar, doncs, la situació actual que està Andorra amb el tema de la pandèmia. Com estem? A Catalunya estem fatal. Jo crec que aquí esteu una mica millor, no? Però qui millor que el cap de govern per fer una fotografia de la situació d'Andorra?
Bé, doncs, sortosament estem en una situació relativament favorable, no? Dic relativament perquè és veritat, doncs, que en els darrers dies hem experimentat un nombre de contagis diaris que ha anat en augment, que en certa forma ja preveiem, perquè és veritat, doncs, que amb el desconfinament i particularment, doncs, amb totes les festes majors i Revetlla de Sant Joan, etc, etc, doncs, ja podíem preveure, no?, que hi hauria un increment dels contagis. També és veritat que aquests contagis es focalitzen molt particularment en la població jove, però no tenim cap tipus de pressió sanitària i, per tant, doncs, és per aquest motiu que deia relativament favorable. També hem tingut un avantatge, és que ens vam anticipar bastant en la vacunació de les persones més joves. Per tant, moltes de les persones que estan en la franja d'edat d'entre 16 i 30 anys ja fa unes quantes setmanes que porten la primera dosi i, per tant, doncs, estan fortament immunitzats. No?
A quin nivell de vacunació esteu ara mateix?
Ara mateix estem de població vacunable, és a dir, població de més de 16 anys. En primera dosi estem a un 68% aproximadament i en segona dosi estem a un 47-48%. I això va en augment dia rere dia, tenint en compte, doncs, que encara falten sobretot segones dosis de la franja de població més jove, i nosaltres el que pretenem, també intentant repescar gent, doncs, que no s'ha inscrit, etc, etc, fent campanyes de divulgació, de pedagogia, etc, etc, el que pretenem, doncs, és assolir amb escreix el 75% de la població, i si podem anar més enllà ara encara millor. Crec que és molt important fer una crida de tots els responsables polítics, i no només dels responsables polítics, a la vacunació. Deixem de banda aquelles falses informacions o informacions tergiversades que s'han volgut, doncs, vehicular a través de mitjans de comunicació, de les xarxes socials, i diem la veritat de les coses, i és que la vacunació és l'únic instrument que actualment tenim al nostre abast per poder superar aquesta pandèmia, particularment en un context on estem veient que estan apareixent variants que cada cop són més contagioses, que són més infectives i que, per tant, doncs, si no ens vacunem, tenim el risc, malgrat encara estiguem o assolim un percentatge important de la població, tenim el risc, doncs, de no poder afrontar convenientment la fi d'aquesta pandèmia. Ens hi juguem tots molt a nivell econòmic, a nivell social, a nivell humà, i, per tant, doncs, crec que tots hem de fer aquest acte d'autoprotecció i de generositat també cap als altres.
I mantenir sobretot les mesures de seguretat sanitària, mascareta, distància, és importantíssim. Són els dos reclams importants. Molta vacunació, quanta més millor, i nosaltres, l'autoprotecció.
Absolutament. Mateixos, Jo crec que tots hem de prendre consciència que això no s'ha acabat. Que és veritat que les coses van molt millor gràcies a la vacunació i només gràcies a la vacunació, però que això no s'ha acabat i que, per tant, doncs, no podem encara tornar a l'estil i al tipus de vida que teníem abans de la pandèmia. Evidentment, podem fer coses que no podíem fer fa 6 mesos i és bo que sigui així, però també hem de ser prudents i progressivament hem d'intentar retornar a la normalitat d'una forma pausada i raonable, per tant, seguint sempre estrictament aquelles mesures de prevenció i de restricció que estableixin les autoritats sanitàries.
Andorra ha tingut problemes en quant a subministrament de vacunes? O heu pogut aconseguir amb certa facilitat la...
Doncs no, i la veritat és que jo he de dir doncs, que estem profundament agraïts, no només a la Unió Europea, sinó també als països del nostre entorn, i particularment a França, Espanya i Portugal. Com vostès saben, doncs, Andorra no és un país membre de la Unió Europea, i per tant doncs, Andorra no es podia subministrar del mecanisme d'aprovisionament de vacunes establert per la Unió Europea. Crec que vam fer una molt bona cosa, primer, que va ser doncs, forma part del mecanisme COVAX, que és el mecanisme establert per l'Organització Mundial de la Salut per un accés equitatiu de les vacunes per part de tots els països del món. Per tant, hem tingut aquesta porta oberta, una porta que ens ha permès subministrar-nos ja de 26.400 vacunes, i paral·lelament també ens han pogut beneficiar d'aquest sistema, i per això deia que estem molt agraïts a la Unió Europea, d'aquest sistema que va establir la Unió Europea per a aquells països que, malgrat no ser membres de la Unió, estaven enclavats dins del territori de la Unió, que el que feia doncs, és que a través d'altres països membres de la Unió Europea ens poguessin subministrar vacunes. És des d'aquest punt de vista que nosaltres hem pogut rebre o rebrem en definitiva 30.000 vacunes d'Espanya, 30.000 de França i 30.000 de Portugal. Això fa doncs, que en total ens han subministrat unes 100.000 vacunes a data d'avui, que és el que ens ha permès doncs, poder arribar a aquest gairebé 70% de població vacunada, vacunable en primera dosi, i que evidentment doncs, ens farà doncs, estar amb uns percentatges de vacunació, de fet ens ha fet estar amb uns percentatges de vacunació molt similars als dels països del nostre entorn ja des de l'inici del procés de vacunació. Crec que això no va de països concrets, sinó que això va de tots plegats.
Persones.
Al final del que es tracta, en un context globalitzat, en un context on hi ha mobilitat fronterera, és de que tots anem assolint aquesta immunitat de grup de manera progressiva i acompassada.
Leandro.
Sí, i de cara a l'inici del curs escolar, s'han plantejat també d'arribar a una població encara més jove als escolars?
Sí, és una qüestió doncs, que ara amb els comitès tècnics i científics estem avaluant, però és molt probable que anem per sota d'aquests 16 anys. Creiem doncs, que hi ha una franja d'edat que potser encara podem incloure, particularment doncs, adolescents amb una edat inferior a 16 anys, i per tant doncs, és molt probable doncs, que en el futur adoptem la decisió doncs, d'obrir el procés de vacunació a menors de 16 anys.
I les sinergies sanitàries, en el cas d'Espanya, han funcionat bé? S'han obert noves vies? Hi ha més possibilitat d'avançar?
Han funcionat molt bé, i de fet han funcionat molt bé en els dos sentits. No? I és una mica el que deia abans, no? De que això no va de països individualment considerats, sinó que va de cooperació transnacional. De la mateixa manera doncs, que Espanya o França o Portugal ens han ajudat molt en el procés d'aprovisionament de les vacunes, entre altres qüestions, nosaltres també, en la mesura de les nostres possibilitats, hem intentat ajudar els nostres països veïns, i particularment les zones frontereres. Andorra disposa d'un hospital molt ben dotat, que no ha estat mai en situació de saturació, i per tant doncs, això també ens ha permès des de l'inici de la pandèmia donar un cop de mà particularment als residents de l'Alt Urgell i als residents de la zona fronterera doncs, per ventilar pacients, i també en el marc de la nostra política de testeig massius. No? Per tant, doncs, els hem ajudat també a fer testos, els hi hem fet testos gratuïts o a mateix preu que aplicàvem doncs, als residents o andorrans, i per tant doncs, això també ha facilitat la gestió i el control de la pandèmia a la zona fronterera. Per què? Doncs primer, perquè hem de ser solidaris amb els nostres veïns, de la mateixa manera que els nostres veïns són solidaris amb nosaltres. I després, perquè jo crec que des d'una perspectiva potser més egoista, entre cometes, a nosaltres també ens convé que les zones del nostre entorn estiguin en una bona situació sanitària, perquè si no ho estan, això impacta negativament. Per tant, jo crec que hem de posar l'òptica àmplia, hem de tenir una mirada oberta, i crec que aquesta gestió de la pandèmia el que ha vingut a certificar, en certa forma, és que les receptes autàrquiques no són mai adequades, sinó que del que es tracta és d'apostar pel multilateralisme, d'apostar per la cooperació entre països, i sobretot d'apostar per la generositat i per la mà estesa amb aquells veïns i amics que tenim.
I amb aquests percentatges de vacunes elevats que teniu que tenen aquí, us preocupa com pot ser aquest estiu, tenint en compte que sou un país que rebeu doncs, visitants tant de la resta d'Espanya, de Catalunya, com també de França?
Relativament, perquè jo crec que nosaltres tenim establertes les mesures de prevenció necessàries, Per exemple, nosaltres no hem tornat a obrir mai l'oci nocturn, per tant aquí tenim un focus, un possible focus de transmissió controlat. És veritat doncs, que tot el que són festes majors, que se'n fan moltes a l'estiu, també s'han protocolitzat d'una manera molt estricta, per tant doncs, també aquí ho controlarem enormement. Aquelles activitats culturals o turístiques que estem portant a terme, i per exemple doncs, l'Andorra Mountain Music Festival, que poden ser doncs, fenòmens una mica de masses, no? També doncs, hem establert un test obligatori d'antígens o PCR previ que controli doncs, si les persones són positives o negatives. Per tant, aquí també controlem enormement una possible propagació de la pandèmia i després, evidentment, continuen vigents tota una sèrie de mesures d'aforaments, de distanciament personal, etcètera, etcètera, que creiem doncs, que són més que suficients en el context actual per no estar excessivament preocupats. Crec que si tots som cívics, si tots som responsables i la nostra població ho és, i a més les persones que ens visiten també ho són, crec que podem compatibilitzar perfectament una certa normalitat en l'activitat econòmica i social i al mateix temps doncs, el control de la contenció de la situació de pandèmia.
Suposo que aquí a Andorra, com també ha passat a Espanya, a França i d'altres països, a nivell laboral s'han posat en marxa els ERTOs, no? Els expedients de regulació temporal d'ocupació. S'allargaran? Aquí ho teniu per allargar-ho? Quins sectors es continuaran aplicant aquests ERTOs, senyor cap de govern?
Sí, efectivament, nosaltres vam crear de vell nou aquest mecanisme doncs, de suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral. No el teníem previst en la nostra normativa laboral. I la veritat és que ha estat necessari, per no dir imprescindible, doncs per preservar molts llocs de feina en un context eminentment difícil, no? En un context doncs, d'un país que directament o indirectament el 40% del seu PIB depèn de l'activitat turística i no cal que li digui doncs, com ha quedat afectada l'activitat turística durant aquesta pandèmia, no? Dit això, també som conscients que aquests mecanismes tenen un sentit, tenen una raó de ser mentre estem en una situació, diguem, de disminució dràstica de l'activitat turística perquè doncs, hi havia unes mesures de restricció de la mobilitat que ho ocasionaven. Ara no estem en aquest context, ara estem en un context, ho deia abans, de represa de l'activitat econòmica i turística, on les fronteres estan obertes, on les persones que venen particularment de França i Espanya, que són el gran gruix de visitants i de turistes, doncs poden venir a Andorra, poden exercir activitats turístiques a Andorra i per tant doncs, ara el que vam decidir a través d'una doncs, iniciativa legislativa que vam aprovar abans del 30 de juny és fer una aplicació molt més quirúrgica d'aquests ERTOs, de tal manera que només s'aplicaran en aquells sectors econòmics, per exemple l'oci nocturn, que continuen tancats o aquells que estiguin dràsticament afectats per la davallada de la seva activitat com a conseqüència de la situació que tenim actualment, no? Per tant, jo crec que això també fa honor o és coherent amb aquella filosofia que hem tingut des del govern, que és la de ajudem tant com calgui en els moments de dificultats quan estigui justificat, però evidentment quan això deixa d'estar justificat hem de retornar a la normalitat i hem de retornar, diguem, a aquella dinàmica de foment de l'activitat privada, de l'emprenedoria i no en l'assistència permanent i prolongada en el temps, no?
La Covid ha produït en molts països, no? Una conscienciació de la necessitat d'accelerar certes tendències de fons econòmiques que ja venien passant, però que bueno, els governs, els països han conscienciat de la necessitat de mantenir, bueno, i de crear una nova economia més verda, més sostenible. En el cas d'aquest país, d'Andorra, la Covid com pot influir o en quina mesura pot influir a que s'accelerin tots els canvis de transformació econòmica, de model econòmic també? Vostè creu que això servirà per donar un pas potser més ràpid del que estava previst per accelerar tots aquests canvis?
Això espero i de fet jo crec que potser més que qualsevol altre país del nostre entorn aquesta crisi ha evidenciat en el cas d'Andorra les dificultats associades a una absència o una manca de diversificació econòmica suficient, no? Per tant, jo sempre ho dic, al final aquesta crisi no ens ha no ens ha fet veure res que no sabéssim, però sí que ha vingut a posar de relleu encara més quines són les nostres fortaleses i quines són les nostres febleses. Evidentment tenim moltes fortaleses, no? Tenim, ho deia abans, una societat cívica i responsable. Això ha facilitat molt la gestió de la pandèmia i la propagació dels contagis. Tenim, no m'ha hagut de declarar, per exemple, en cap moment l'estat d'alarma, no? I això, des de la perspectiva doncs, de les llibertats individuals, jo crec que és quelcom fantàstic, no? Després, el nostre patrimoni natural, el nostre sistema educatiu, el nostre sistema sanitari, un dels millors del món, tot això han estat grans avantatges en el context d'aquesta pandèmia. Però també ha evidenciat certes debilitats o vulnerabilitats, i crec doncs, que els responsables polítics, la nostra obligació és també posar-los damunt la taula quan els tenim i no voler fer creure que tot és meravellós. Per exemple, teníem una manca de diversificació de les nostres fonts de finançament, i això aquí, durant aquest últim any i mig, hem tirat endavant una feina ingent que segurament potser l'haguéssim fet en 10 o 15 anys si no hi hagués hagut la pandèmia. El nostre ingrés al Fons Monetari Internacional, el nostre ingrés al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, la creació ja d'un mecanisme de diàleg molt avançat amb el Banc Europeu d'Inversions, el fet que en el marc de l'acord d'associació que estem negociant amb la Unió Europea haguem dit que cal que dins del mandat de negociació també hi hagi l'accés als mecanismes de liquiditat del Banc Central Europeu. El fet doncs, que haguem fet una emissió de deute públic de bons verds i sostenibles per valor de 500 milions d'euros. Fa poc temps, el 80% del nostre deute estava diguem, concentrat en entitats bancàries del Principat d'Andorra. Ara és només el 4%. Per tant, una vulnerabilitat que ja hem aprofitat aquest any i mig doncs, per convertir en una fortalesa, o en tot cas per ser més resilients. I després l'altra gran vulnerabilitat que tenim i que ha certificat aquesta crisi és el que deia abans, és la manca de diversificació de la nostra economia. La nostra economia es fonamenta des de fa molts anys en el turisme, en el comerç, en el sector bancari, el sector de la construcció i de les infraestructures i l'agricultura i la ramaderia. Vol dir que hem de prescindir d'aquests sectors? En absolut. Jo crec que la nostra obligació és continuar apuntalant aquests sectors que tanta riquesa han donat a Andorra i que continuaran donant riquesa a Andorra. Però això no és incompatible amb la creació de nous sectors econòmics que diversifiquin la nostra economia, que ens facin més resilients i que precisament aportin més creixement econòmic i social que permeti també apuntalar en millor mesura als nostres sectors econòmics tradicionals. Per tant, aquesta diversificació, evidentment, com deia vostè, s'ha de fer en clau d'innovació, en clau de sostenibilitat, en clau d'inclusió, de res serveix anar a buscar les receptes del passat. Hem d'anar a buscar les receptes del futur, no? I crec que aquí també s'han fet passos significatius, per exemple, doncs, la implantació d'aquest centre de recerca en immunologia a través d'un acord que el govern, a través d'una entitat participada, ha subscrit amb l'empresa multinacional Grifols. Espero que això sigui el principi de molts altres projectes de les mateixes característiques i després, evidentment, doncs, això ho haurem d'anar ampliant a través de tota una sèrie de mesures que facilitin aquesta diversificació. Sempre em repeteixo, però és veritat doncs, que Andorra ja té molts punts forts des d'aquesta perspectiva, però potser en falta un de cabdal, que és aquesta seguretat jurídica, aquest marc homologable que ens ha de portar l'acord d'associació amb la Unió Europea. El fet de pertànyer al mercat interior europeu jo crec que serà la clau de volta d'aquest procés de diversificació econòmica.
Ha parlat de moltes coses interessantíssimes que podíem desenvolupar aquest centre de tecnologia elevada d'investigació que serà Grifols. Quins detalls es pot donar d'aquest centre? On estarà ubicat? Quan podria entrar en funcionament? És captació de talent també, no? Científics, tècnics d'alt nivell.
Efectivament, nosaltres és un projecte doncs, que hem estat treballant en el darrer any i mig d'una forma discreta, no? I això no prejutja el fet doncs, que un cop s'ha fet públic, evidentment, amb tota transparència, nosaltres hem informat de tots els detalls relatius a aquest projecte, bàsicament perquè és un projecte públic o privat, no? Com deia abans, doncs, el que s'ha decidit és crear una societat participada doncs, per Andorra Desenvolupament i Inversió, que és una entitat participada al 100% pel govern d'Andorra d'una banda i d'altra banda per una filial de Grifols, que el que pretén doncs, és crear i explotar un centre de recerca en immunologia. No es tracta d'un projecte amb ànim de lucre, es tracta d'un projecte que el que vol doncs, és atraure talent a Andorra, convertir en Andorra en un pol d'atracció d'empreses innovadores en l'àmbit de la recerca i de la innovació, i al mateix temps, doncs, si se'm permet, fer un servei a la humanitat, no? En el sentit que des d'aquest centre el que es farà, doncs, és recerca en matèria d'immunologia, sabent que la immunologia és el futur en la prevenció i la curació de moltes malalties greus, càncers, Alzheimer's, etc, etc, no? Per tant, nosaltres és un projecte que ens fa molta il·lusió, que creiem que pot ser bo per Andorra i pot ser bo fora d'Andorra, i que a més el fem amb un partener, diguem,
de primera, d'alt
nivell.
Clar. Un altre aspecte que ens ha comentat, l'acord d'adhesió amb la Unió Europea. Uh-huh. Com van les negociacions? Suposo que la pandèmia també ha afectat a les negociacions, i es podria tancar aquest acord, poso una data jo mateix, l'any 2023, senyor Espot?
Bé, és difícil,
és difícil marcar
una
data.
És difícil marcar una data. Esperem que puguem concloure el gruix de les negociacions a finals d'aquesta legislatura, encara queden un parell d'anys, no? En tot cas, potser per recordar als oients, no? Andorra no aspira a ser un estat membre de la Unió Europea. Andorra, des del 2015, el que ha iniciat és un procés de negociació amb la Unió Europea tendent a ser un estat associat. Què vol dir ser un estat associat? Vol dir, en definitiva, no assumir la unió política, però assumir a les llibertats comunitàries que et permeten formar part del mercat interior europeu. Seria un model similar al de l'espai econòmic europeu, al de països com Noruega, Islàndia, Suïssa o Liechtenstein, no? Per tant, aquest és el model al qual aspirem, però és una negociació llarga, és una negociació complexa, i per tant, doncs, es fa difícil dir quan s'acabarà. D'aquesta negociació ja tenim culminada gairebé la negociació del marc institucional, és a dir, del paraigua, i de la lliure circulació de mercaderies. Ara estem negociant lliure circulació de persones i lliure prestació de serveis i lliure establiment, i deixem pel final la lliure circulació de capitals, no? Per tant, podríem dir que estem en una fase intermitja de la negociació, on nosaltres el que aspirem, evidentment, és, sense deixar d'acceptar els principis bàsics comunitaris, com no pot ser d'una altra manera, també, doncs, intentar fer entendre a la Unió Europea que calen certes adaptacions o transitòries vinculades a la nostra realitat demogràfica i territorial, no? No és el mateix un país de 80.000 habitants en un mercat de 500 milions d'habitants que 500 milions d'habitants en un país de 80.000 habitants. Per tant, jo crec que aquesta disparitat de pes en tots els sentits aconsella, i crec que la Unió Europea així ho entén també, doncs, que en determinades qüestions es puguin trobar certes adaptacions que facin, doncs, que aquest encaix sigui possible. Un encaix que jo crec que evidentment serà eminentment positiu per a Andorra, però que també per la Unió Europea crec que és una bona cosa, en el sentit, doncs, de que com a país enclavat dins de la Unió Europea, el fet, doncs, de tindre un marc jurídic estable amb aquest país, doncs, jo crec que també és algo que els pot interessar força.
Aquí a Andorra teniu des de fa temps un programa, el programa Engega, d'ajuts, promoció de tota la mobilitat elèctrica. La Unió Europea ja està posant dates, límits per la implementació de tota la mobilitat elèctrica. I aquí a Andorra, i lligant amb el tema que deia del canvi de transformació de l'economia, com teniu aquest repte de la mobilitat elèctrica?
Doncs miri, en aquest àmbit podem dir que hem estat pioners, fins i tot a vegades més que la pròpia Unió Europea, no? Nosaltres ja des de l'any 2015 vam fer una aposta molt forta per tot allò que fa referència a la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Vam, evidentment, subscriure l'Acord de París, vam determinar des de l'inici quina havia de ser la nostra contribució a l'Acord de París. Per tant, doncs, no només ens vam quedar amb la declaració d'intencions, sinó que vam passar als fets concrets, i la nostra contribució nacional s'ha plasmat en una llei capdavantera, que és la llei d'impuls de la transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic, no? Una llei, doncs, que estableix tota una sèrie de mesures, algunes de les quals s'han desenvolupat i algunes de les quals s'estan desenvolupant. Per exemple, vostè ho deia, no? El foment del cotxe elèctric, tota una sèrie de polítiques i molts diners destinats precisament a ajuts econòmics al foment de la compra de cotxes elèctrics, i després també tota una sèrie de facilitats a nivell d'aparcament, a nivell, doncs, de connexió elèctrica, etc, etc. Després també uns suports econòmics i tècnics que segurament no tenen equivalent en altres països pel que fa a la rehabilitació d'habitatges, perquè nosaltres tenim, bàsicament, en un país on no hi ha una indústria pesant, nosaltres tenim dos principals fonts de contaminació, que són en definitiva doncs, els combustibles fòssils derivats dels cotxes, de la circulació, i els derivats de la calefacció, no? Per tant, doncs, també hem apostat enormement doncs, per tota una sèrie de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges. Això no només té un impacte des de la perspectiva de la lluita contra el canvi climàtic, sinó que després també permet, evidentment, doncs, apuntalar precisament el que dèiem abans, tota una sèrie de sectors econòmics, els vinculats doncs, a la rehabilitació d'habitatges, etc, etc. Això són llocs de treball també, no? En definitiva. Per tant, és veure la sostenibilitat mediambiental des d'una perspectiva de creació de valor afegit, no? No com una càrrega, sinó que justament pot ser una oportunitat, una font de creixement econòmic, no? Això per un costat. I després, evidentment, doncs, altres mesures. Justament la setmana passada vam aprovar la taxa verda, no? La taxa sobre el CO2. Una taxa doncs, que en definitiva serà una taxa finalista que ens permetrà recaptar aproximadament doncs, no ho sé, potser ara no em vull aventurar, però uns 5 milions d'euros l'any, si les nostres estimacions són ajustades, que es destinaran exclusivament a polítiques mediambientals. Per tant, aquí també és molt important fer veure els ciutadans i les ciutadanes que si al final o els subministradors de carburants, que crec que també hauran de fer la seva part de sacrifici, que si al final doncs, paguen una mica més, aquests diners aniran destinats o revertiran en la seva butxaca. A través d'una doncs, política de foment del transport públic, abaratirem enormement el transport públic, particularment entre la població jove, i després també amb el destí d'aquests diners a tota una sèrie de programes específics de sostenibilitat mediambiental. Aquí, en certa forma, la reflexió que podríem fer és la de dir, val la pena que fem tot això? Perquè al final Andorra, faci o no faci, la seva contribució als objectius d'emissions de gasos d'efecte hivernacle tindrà molt poc impacte, no? Però és que jo crec doncs, que no va d'això. És una mica el mateix que parlàvem abans quan parlàvem de la gestió de la pandèmia, no? Andorra ha de tindre un rol exemplar, Andorra vol tenir un rol exemplar, i després, si no exemplifiquem que tots, encara que siguem països petits, encara que siguem països que pesem poc des de la perspectiva territorial o demogràfica en l'escena internacional, no fem la contribució que ens pertoca en aquest àmbit, doncs difícilment també els països grans ho acabaran fent, no? Per tant, nosaltres hi creiem perquè evidentment doncs, creiem que és una qüestió diguem que concerneix, és un dels grans reptes que té plantejats la humanitat, i creiem sobretot perquè sabem que els ecosistemes d'alta muntanya seran aquells que estaran més afectats pel canvi climàtic. I, evidentment, això nosaltres pot tindre un impacte desastrós des de la perspectiva de la nostra economia. Per tant, crec que aquí també hem de ser exemplars.
Perquè, a més, és un gran patrimoni, el medi natural per Andorra.
No només el patrimoni natural, sinó també l'activitat econòmica que genera el nostre ecosistema d'alta muntanya. No? El dia que no hi hagi neu o que tinguem molt poca neu, evidentment, doncs, una de les grans fonts del nostre creixement econòmic i social s'haurà esgotat.
Molt bé, esteu escoltant aquest dissabte a l'Ara Andorra. Estem en un marc, doncs jo diria que fantàstic, que és l'Esport Hotel Hermitage, aquí a Soldeu. Estem a 1.850 metres d'altitud, en plena natura, ara parlem de natura amb el cap de govern, un indret privilegiat doncs, per a la pràctica dels esports, tant de muntanya com també de l'hivern i també el mateix estiu. Si voleu més informació sobre aquest indret, sobre aquest Esport Hotel Hermitage aquí a Soldeu, doncs cliqueu la pàgina web www.hotelhermitage.esporthotels.ad. Avui a Andorra tenim com a convidat el cap de govern d'aquest país, el senyor Xavier Espot. Senyor Espot, aquesta setmana, dimarts, si no vaig mal situat, va mantenir una reunió a Barcelona amb el president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès. Feia, jo crec que molt temps, anys, no? 10, 12 anys, 12 anys,
12 anys,
12 anys que no hi havia una trobada, entre els dos màxims caps de govern de la Generalitat de Catalunya i d'Andorra. Com va anar la trobada i aviam, de què es va tractar? Què van parlar?
Doncs la veritat és que va anar molt bé, va ser una trobada molt cordial. Jo agraeixo doncs, el tracte i la rebuda que ens va dispensar el president de la Generalitat de Catalunya. Miri, potser sempre acabem girant el tomb de la mateixa qüestió, però és veritat que, abans ho diem, no? Aquesta crisi sanitària ens ha fet evidenciar moltes coses, no? I també ens ha fet evidenciar potser que aquelles relacions que teníem amb la Generalitat de Catalunya, malgrat a nivell tècnic, eren excel·lents i mai s'havien aturat, potser a vegades no havien gaudit de l'impuls polític suficient, no? I això a vegades doncs, potser es pot fer sentir, no? En moments de dificultat, on a vegades doncs, aquesta manca de contacte personal al més alt nivell doncs, pot dificultar segons quines mesures de coordinació. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que tant el president de la Generalitat com jo mateix ja vam fer en el seu moment doncs, una videoconferència i vam dir doncs, que calia no? Reforçar aquests lligams i apalancar una mica aquest contacte personal i per aquest motiu vam decidir doncs, fer aquesta trobada en el marc de la qual doncs, vam decidir doncs, intentar institucionalitzar aquests contactes seguint una mica el mateix model que nosaltres tenim en la regió d'Occitània francesa on tenim un diàleg transfronterer institucionalitzat i establert on ens reunim cada 6 mesos i fem el punt de les qüestions relatives al bon veïnatge i això és perfectament compatible amb les relacions bilaterals que després mantenim amb França o amb Espanya respectivament i per tant, doncs, i després evidentment vam fer el punt, no? Com no pot ser d'una altra manera sobre diferents qüestions comunes que ens interessen i que estem gestionant des d'aquesta perspectiva doncs, coordinada la gestió dels residus. Vostès saben que Andorra gestiona residus de la Cerdanya i al mateix temps doncs, Catalunya també exportem tota una sèrie de residus que per una qüestió de massa crítica doncs, no es poden tractar degudament aquí a Andorra. Per tant, aquí hi ha una perspectiva de win-win que també val la pena doncs, conservar i fins i tot doncs, incrementar en el futur. Vam parlar també de la cooperació en matèria de salut. Aquí hi ha un conveni signat en el seu moment, ho deia abans, no? Que ens permet doncs, que des del nostre hospital, que està molt ben dimensionat, puguem prestar serveis sanitaris als residents de l'Alt Urgell. Per tant, doncs, aquí també es pot valorar si nosaltres podem anar una mica més enllà i podem ajudar encara en major mesura als residents de l'Alt Urgell, tal com ens demana legítimament l'alcalde de la Seu d'Urgell des de fa temps, i vam parlar de moltes altres qüestions, un conveni o un acord administratiu en matèria doncs, de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, que ja fa anys que s'està treballant, en matèria de participació en programes esportius recíprocs entre Catalunya i Andorra. Hi ha moltes qüestions, al final, que interessen a aquesta relació de bon veïnatge
i que
crec doncs, que s'han de...
I el tema de les comunicacions, el cap de govern, te les van tractar, dic,
tema
aeroport, jo no sé si el tren futurible...
Efectivament, també en van parlar i és una de les qüestions doncs, relatives a aquest bon veïnatge que són importants. I aquí també, una vegada més, s'evidencia la necessitat d'anar molt coordinats, govern d'Andorra, govern espanyol i govern de la Generalitat. Per exemple, en el cas de l'aeroport d'Andorra-La Seu, durant el primer confinament va arribar la bona notícia de l'homologació de l'instrumental GPS per part del Ministeri de Foment o d'una agència dependent del Ministeri de Foment espanyol, no? Però vostès saben doncs, que la titularitat de l'aeroport, l'explotació de l'aeroport correspon a la Generalitat. Per tant, doncs, ara també hem de treballar amb la Generalitat tota una sèrie de millores que ens permetin doncs, acollir aquests vols comercials, particularment tota una inversió que s'ha de fer en matèria d'il·luminació de la pista d'aterratge. Per tant, doncs, nosaltres, la nostra obligació i crec que la nostra responsabilitat és treballar amb el govern espanyol, treballar amb el govern de la Generalitat en aquelles qüestions que són de la seva competència respectiva per millorar totes aquestes qüestions que reverteixen en benefici d'Andorra però que també reverteixen en benefici de Catalunya i d'Espanya.
Leandro, parlant de comunicacions, vostè creu que Andorra podrà resoldre en no molt de temps l'establiment d'una infraestructura aeronàutica, no? Que pugui solucionar l'equació d'equilibri entre impacte territorial, operativitat, seguretat, ubicació...
Sí.
Com està aquest tema?
Sí, no només la podrà resoldre, sinó que jo crec que està resolta. I aquesta solució es diu Aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell. Jo crec que, no vull prejutjar els estudis tècnics que es puguin fer i al final, doncs, a cadascú se li ha d'atorgar la competència que té atribuïda, no? Però a mi se'm fa molt difícil creure doncs, que pugui ser viable un aeroport en territori andorrà. Ja no des d'una perspectiva mediambiental, sinó fins i tot des d'una perspectiva merament orogràfica, no? El que hem de fer és tocar de peus a terra, no fer volar coloms i concentrar-nos en allò que tenim a l'abast. I allò que tenim a l'abast és l'aeroport d'Andorra, la Seu. Ara ho deia, mai havíem tingut tan a prop la possibilitat doncs, de tenir vols comercials a 10 quilòmetres de la frontera andorrana. No estem parlant d'una distància faraònica, estem parlant de 10 quilòmetres. Quantes ciutats del món tenen el seu aeroport a distàncies molt superiors.
Molts catalans tenen l'aeroport més lluny d'un
per quilòmetre. Tant, jo crec que el que hem de fer doncs, és prendre consciència de la realitat i veure com podem millorar al màxim possible aquesta realitat. Ho deia abans, ja tenim l'instrumental GPS homologat, per tant, doncs, ja podem acollir vols comercials. Ara hem de millorar la il·luminació de la pista d'aterratge que correspon a la Generalitat. Doncs hem de, anava a dir fer pressió, no cal fer pressió, sinó que hem de doncs, fer el possible doncs, perquè la Generalitat faci aquesta inversió com més aviat millor. I em consta doncs, que hi ha una bona predisposició en aquest sentit. I després Andorra també el que ha de fer és la seva feina de contactes, etc, per poder doncs, materialitzar aquestes línies regulars de vols comercials. Ja tenim molt avançada una possibilitat en Madrid i ens agradaria doncs, després poder-ho fer extensiu a altres capitals. Jo crec que només que tinguéssim Madrid, que ja és molt important, i París, en definitiva doncs, ja tenim a tocar un aeroport que ens situa amb un vol que està a una hora de distància o una hora i mitja de distància que ens situa a tot el món. L'obertura que dona l'aeroport de Barajas a tot el món centreamericà i sud-americà i el que et pot donar doncs, un aeroport París, de París a la resta del món, jo crec doncs, que ja fa doncs, que Andorra tingui unes facilitats de connexió aeroportuària doncs, envejables. No? I després, evidentment, tenim un altre problema, un altre repte que també haurem de resoldre, que és tot el trànsit o les dificultats a vegades que hi ha entre l'aeroport de la Seu i la frontera andorrana, no? Fins i tot més enllà de la frontera andorrana. Aquí també doncs, hem d'intentar, amb bona sintonia i col·laboració amb el govern espanyol, perquè la carretera és una carretera de titularitat estatal, doncs intentar doncs, millorar aquestes connexions o la fluïdesa del trànsit en aquestes connexions.
Molt bé, abans hem parlat del medi natural, que la importància que té el patrimoni del medi ambient per Andorra. En aquest sentit, estan també negociant amb la UNESCO doncs, la possibilitat de que Andorra com a país formi part de patrimoni integral de la humanitat ja en el global, de tot el país, no algunes parts. Com està aquest tema hores d'ara? Ja les negociacions estan encarrilades amb la UNESCO. Dibuixis una mica el futur d'aquesta possible declaració de patrimoni integral de la natura per part d'Andorra. Sí. En el seu global com a país,
Sí. Doncs, efectivament això està molt ben encarat, com vostès saben i si no ja els hi avanço, no, que ja tenim un pas significatiu que s'ha portat a terme, que és la declaració d'una part del nostre territori com a reserva de la biosfera, que és la part, diguem, d'Ordino, precisament la parròquia on s'ubicarà aquest centre de recerca en immunologia, i el que hem fet doncs és no aturar-nos en aquest aspecte molt positiu, sinó voler anar més enllà i ser el primer país que pugui ser declarat íntegrament reserva de la biosfera. No hi ha cap altre país al món que tot ell sigui declarat, hagi estat declarat reserva de la biosfera. És un procés llarg, és un procés complex i exigent, és un procés, i jo crec que també això s'ha d'explicar, que no està renyit amb el creixement econòmic, sobretot aquest creixement econòmic entès des de la perspectiva de la sostenibilitat. És a dir, no vol dir que perquè se'ns declari reserva de la biosfera a partir d'ara Andorra ja no es pugui fer absolutament res, en absolut. El que passa que, evidentment, s'han de complir tota una sèrie de requeriments. Però això, evidentment, dona una força, un atractiu turístic i una atracció també des de la perspectiva de la qualitat de vida per la gent que resideix aquí o que vulgui residir aquí, que jo crec doncs, que és absolutament envejable. No? Per tant, ara estem en aquest procés, ho estem fent des d'una perspectiva d'un procés molt participatiu a nivell intern. Per tant, doncs, ara el que estem fent doncs, és recabant informació i inputs de la societat civil, de les associacions, del teixit econòmic i social, i a partir d'aquí nosaltres acabarem de configurar el dossier per presentar doncs, a la directora general de la UNESCO, i esperem doncs, que en els propers dos anys, abans que s'acabi la legislatura, puguem tindre una resposta positiva des d'aquest punt de vista i puguem tindre aquest label que, en definitiva, doncs, una vegada més farà que la destinació andorrana doncs, sigui una destinació que és diversific, o en tot cas que en certa forma doncs, sigui diferent. No?
Senyor cap de govern, dos anys li queden de legislatura, veritat? Ara estem a l'Equador, si no estic mal situat.
Una mica més de l'Equador.
Balanç de la feina feta i amb quins projectes encareu aquesta recta final?
Doncs miri, malauradament aquest balanç no es pot abstreure de la pandèmia, no? Perquè és que és veritat doncs, que tot just no feia ni un any que havíem assumit la responsabilitat de governar, que va venir la pandèmia, i per tant doncs, això ha condicionat, no? Enormement la gestió del dia a dia, i no només això, sinó també els projectes de legislatura, perquè també hi ha hagut un impacte pressupostari i financer enorme, no? Per tant, nosaltres el que vam voler fer és, en lloc d'amagar el cap sota l'ala, vam dir ja l'any passat que tot això havia canviat enormement com a conseqüència de la pandèmia, i que el que havíem de fer doncs, és reformular el programa de legislatura d'acord amb la nova realitat sanitària, econòmica i social. Per tant, nosaltres ens vam dotar d'un nou full de ruta que ja establia, diguem, els nous projectes de legislatura pels 3 anys que quedaven de legislatura, parlo de l'any passat, i ara el que estem doncs, és intentant seguir aquest full de ruta. Crec, els primers mesos això va ser impossible de la pandèmia, però crec que d'un any ençà és veritat que hem estat capaços de gestionar la pandèmia i al mateix temps doncs, poder anar complint aquest full de ruta, no? I això fa doncs, que jo estigui raonablement satisfet del grau de compliment no només de la gestió de la pandèmia, sinó també del programa de govern deixant de banda la pandèmia. Ara bé, és una evidència que ara queden 2 anys, una mica menys de 2 anys, és una evidència que estem veient la llum al final del túnel, i és una evidència doncs, que cada cop més doncs, haurem de destinar l'atenció prioritària a aquest full de ruta. Que aquest full de ruta el que vol doncs, és acabar de complir tota una sèrie de projectes que el que permetin doncs, és, en aquest context de postpandèmia, apalancar la recuperació i el creixement econòmic i social del nostre país.
Queda un minut i mig de l'Andorra, Leandro. Vinga, aprofitem-lo.
Sí, perquè hem parlat molt de coses més de macroeconomia, però també esteu fent accions per promoció d'habitatge assequible, no? Recentment heu presentat un concurs, no? per crear una promoció, un desenvolupament.
Sí, efectivament, quan parlava precisament no, d'aquest programa de legislatura, independentment del context de la pandèmia, em referia a qüestions tan estratègiques i capdals com la qüestió de l'habitatge. No? Totes les enquestes polítiques i de consulta ciutadana que es fan a Andorra evidencien, en pandèmia o no, que el principal problema, la principal problemàtica social que actualment tenen els ciutadans i les ciutadanes d'Andorra és la manca d'accés a un habitatge a preu assequible. Malgrat el dret a l'habitatge és un dret fonamental, i evidentment ningú pot desenvolupar convenientment un projecte de vida adequat si no té un habitatge digne i a un preu assequible, sobretot si els salaris no són salaris excessivament elevats. No? Per tant, aquest és un problema que nosaltres hem d'afrontar i al qual hem de trobar solució. Nosaltres sabem que això no pot passar, perquè l'experiència així ho ha evidenciat, no pot passar només per la iniciativa privada. Això vol dir intervenir excessivament al mercat? No és la nostra forma de veure les coses, perquè si l'intervenim excessivament el que passarà és que acabarem de desincentivar la iniciativa privada. Però també és veritat que donant facilitats a la iniciativa privada, i això ho han fet a través de tota una sèrie d'avantatges urbanístics, fiscals, etc., també ho hem d'acompanyar d'iniciatives públiques. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres vam aprovar fa un mes una llei que crea l'Institut Nacional de l'Habitatge, que crea un fons públic o privat que el que farà doncs, és construir habitatge a preu assequible. Hem començat amb aquest projecte que vostè esmentava, Andorra la Vella, un projecte a la Borda Nova, amb la creació d'un nombre important d'habitatges a preu assequible, i esperem que sigui el principi de moltes altres iniciatives d'aquestes característiques.
Doncs amb aquest desig hem de donar les gràcies al cap de govern d'Andorra, senyor Xavier Espot, per compartir aquesta conversa d'aquest dissabte, d'aquest Ara Andorra, amb el Leandro Lamor i amb tots els oients de la cadena COPE Catalunya Andorra. Cap de govern, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer, i espero poder-vos acompanyar en una propera ocasió. Gràcies
doncs
i bona estada a Andorra.
Gràcies també a tota la gent de l'Esport Hotel Hermitage, que sou deu, que han fet molt agradable aquesta estada per realitzar aquests programes de l'Ara Andorra. Gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.